A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molt de salut per a totes i tots. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, ens reunim l'equip del programa cada dia a les 5 per parlar de salut. Avui toca parlar de malalties de l'esquelet i articulacions, sempre amb l'experiència de professionals especialistes en el benestar de les persones. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, a Susana Armengol i a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
Es recomana que es faci un diagnòstic el més precoç possible. Cal ser constants quan a fer una revisió a l'any, una exploració física, amb una consulta simplement. Quan aparegui algun símptoma relacionat amb la micció, amb alguna dificultat en orinar, acudir a l'especialista. En tot cas, l'especialista anima a desmitificar això d'anar a l'uròleg, ja que, fent una bona previsió, si apareix la malaltia, podrem curar-la i amb bons resultats.
Bé, avui parlarem de teràpies integrades. Per quin tipus de persones estan indicades? Per què fan tan mal els ossos? Com es poden evitar les cames cansades? El dolor articular es poden previndre? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Francesc Moreno, que és director i quiropràctic de l'Espai de Teràpies a Masia Sangri Cat. Teràpies integrades. Quins són els principals aspectes fonamentals per a l'equilibri i l'estructura emocional?
Vale, tu què entens per integrades?
Està junt, no? És com un paquet.
Correcte. La idea és que no només una teràpia pot fer totes les funcions de necessitat de la dolència d'una persona. Normalment, sempre hi ha més factors que perquè aparegui una problemàtica, en aquest cas articular. Sí que hi ha una cosa comuna, hi ha inflamació. Sempre hi ha una inflamació abans de la degeneració, sempre. Què provoca aquella inflamació? Hauríem de veure quines són les raons que provoquen aquest primer pas. Això és el que l'ambient metge està, diguem-ne, molt interessat en treballar-ho a fons, perquè quan descobreixes què és el que provoca un efecte defensiu del cos sobre una part pròpia del propi cos,
sí,
dona pas a entendre que a vegades inclús la pròpia defensa del sistema immunològic, en molts casos, provoca les problemàtiques a futur, perquè les defenses provoquen un problema d'absorció d'oxigen, de circulació sanguínia, inclús de components naturals que el propi cos pot fabricar cel·lularment per equilibrar aquella zona. Moltes vegades no entenem perquè com és possible que el cos pugui anar contra el propi cos, i això avui dia cada vegada està més en via d'investigació.
Francesc, d'on surt aquesta manera d'enfocar tècniques que són tan diferents a la vegada?
Bé, si jo et dic, tu quan estàs nerviós et poses tens?
Sí.
Bé, et poses tens emocionalment? Sí?
Sí.
Comences per aquí, no? Una sensació interna.
Sí.
La pots transmetre al cos?
Clar.
Bé, llavors podem parlar que tenim una problemàtica d'ambient emocional que pot perpetuar-se en el cos perquè, diguem-ne, que és el lloc on tu carregues les emocions a banda de no poder tancar una problemàtica que en aquell moment no li pots donar conclusió. O sigui, una simple preocupació pot passar a ser important i aquella problemàtica es manté en el temps. Llavors, el cos fa com un receptor d'aquesta tensió, no només de pensament i emocional. L'emocional és molt important perquè és quan tu et fas la pregunta de fins quan, què passarà, aquesta situació que tinc, on arribarà aquest patiment, quan em durarà, el podré superar, i depèn de la persona i el seu perfil, trobarem que hi ha gent que s'adapta millor a una situació que una altra, lògicament.
Sí.
Però la problemàtica està en que, d'entrada, el ser humà, si pateix una situació, transmetrà una part, el que se'n diu una somatització, al cos. A nivell quin? Muscular, tendinós, articular i també orgànic, per suposat, perquè fabriquem un nivell d'estrès mantingut que a la llarga ens pot afectar molt. Ja t'estic parlant de que necessitem tindre un tipus de combinació terapèutica que treballi des de la part estructural, la part emocional i la part musculoesquelètica tendinosa.
Clar.
I aquí comença el joc d'intenció, no? De dir, bueno, si jo sóc, per exemple, tots tenim una mica de l'ego quan comencem a treballar amb una especialitat que hem après i digne que és tot, no? Però et trobes amb aquella situació de dir, bueno, jo amb això puc fer, puc ajudar la gent, tinc una tasca de responsabilitat amb les persones, vinga, m'hi poso. Però vas trobant que al llarg dels anys vas aprenent de la gent, que et diuen com es troben amb el que els treballes, tu funciona, potser sí, però no ho és tota aquella tècnica, perquè vas descobrint que hi ha problemàtiques que es repeteixen i tu no pots evitar que passin.
Estàs fent una estadística diària del pacient.
Bueno, d'alguna manera fas estudi inconscient apuntant les anamnesis que fas de diagnosi a la gent, donant-te en compte que moltes persones trobes que pequen d'unes dolències concretes i totes elles tenen un nivell d'ambient d'estrès emocional altíssim. I comences a preguntar-te què et falta a tu anar a la teràpia per poder donar més rendiment a aquelles persones, perquè no repeteixin el procés de tindre que anar a la consulta repetitivament per aquells problemes. I és així com s'aprèn. A vegades és fixant-te en el que la gent et diu, sense més que fixant-te en les seves dolències, empatitzant amb la seva problemàtica, llavors investigant on podem arribar buscant tècniques que, combinades, cobreixin una mica més l'espectre de millora, que no vol dir cura, que aquí tampoc fem de Déu.
Millorar, sí.
Millorar, sí.
Ja és molt.
Sí. I aquesta és l'intenció. Nosaltres treballem en aquesta direcció.
Pel que entenc, vols dir que una persona estressada pot patir més dolor? Més lesions que un altre?
No tinc cap dubte. Cap dubte. Però no és perquè ho digui ara, sinó perquè porto 35 anys i ho he vist. La persona que té control emocional pateix moltes menys lesions i dolències normalment que una persona estressada en qualsevol tipus d'ambient.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el senyor Francesc Moreno, que és director i quiropràctic de l'Espai de Teràpies a Masia Shangri-Cat. Francesc, aquestes teràpies integrals que ara parlaves,
sí,
que són teràpies juntes, per qui estan indicades? A quin malalt les necessita més que un altre?
Bueno, està obert a tot tipus de pacient. Per què? Pues perquè l'estrès emocional abarca, per exemple, des dels nens fins a la gent gran. Tots tenim antecedents viscuts en la vida, positius i negatius, que ens han quedat com una memòria subconscient. I, a més, és un fet de que moltes persones, la majoria de persones, canviem les actituds davant la vida per les coses que hem viscut. Llavors, si tu tens un pes emocional subconscient per circumstàncies viscudes, les que siguin, sempre tindràs unes possibilitats de tindre un nivell de tensió físic més alt perquè la química que s'agrega al cervell per culpa d'un record negatiu, d'una mala vivència, al llarg dels anys, crea un desgast. Jo crec que això no ho negarà ningú. És una realitat. Llavors, però com a teràpia, dius, quina teràpia es pot fer, quina tècnica es pot utilitzar per frenar aquest record inconscient de circumstàncies viscudes que alteren, per exemple, el son profund.
Sí.
Hi ha molta gent que pateix insomni després de circumstàncies viscudes, de patiment, de negatives, de la feina, de família, d'enfermetat, o en qualsevol circumstància que tu te'n dones compte que a partir de cert moment tens una actitud davant la vida com si tinguessis una alerta constant.
Això és terrible, no? Això és...
Bueno,
estàs amb tensió.
Sí, però el bo és que la gent s'hi arriba a acostumar. Sóc així. Llavors, evidentment ja sabem on anem a parar. Si jo tinc una problemàtica que no sé com parar-la, intentaré buscar un element que tranquil·litzi aquella activitat extra de tensió que jo no vull tenir, però m'he acostumat a tenir-la perquè no se me'n va.
I
com ningú em posa una alarma exagerada en els principis d'una sensació com aquesta, el normal és prendre una medicació que atenui els efectes d'aquest estrès superior, amb la bonança d'intentar que no hi hagi un excés que provoqui, per exemple, una ansietat. Si ara preguntés als oients, quants de vosaltres heu patit, encara que fos una vegada, un atac d'ansietat? S'aixecarien moltes mans en silenci.
Sí.
D'acord. És un tema molt curiós perquè ningú li agrada reconèixer allò de l'ansietat, i ho dic clar, jo sóc el primer que ho he viscut de jovenet, perquè sembla com un signe de debilitat. De fet, és un element de seguretat i de defensa de l'organisme. Això és més primitiu. Bueno, tindríem que tirar molts anys enrere, perquè l'estrès era la defensa del ser humà per poder sobreviure com a espècie.
Clar.
El que passa és que avui, en un ambient, diguem-ne, tècnic, civilitzat, entre cometes,
sí,
en ambients de treball, en ambients familiars, que hi ha un protocol de funcionament social, per dir alguna cosa, que tu tinguis una sensació que sembla que se te'n vagi el cor per la boca, que tinguis unes palpitacions, un sudor fred i una sensació de por que no saps d'on ve, davant d'un ordinador, per exemple, clar, no ho controles, perquè no tens un element que et digui no, vostè és normal que tingui aquest atac d'ansietat perquè hi ha un foc i vostè té que fugir del foc. Ah. O sigui, per no cremar-te, tens la por, respon al cos i te'n vas. Correcte. Però quan no estàs en un ambient perillós i sense les mateixes sensacions...
No cal, clar, no és bo.
Això espanta.
No, i ni és normal.
I espanta.
Clar.
Quan tens aquesta por, què fas? Pues el normal és que ja recordis aquest procés com algo traumàtic. I et queda el record. I moltes vegades penses, quan em tornarà a passar? Tu no vols, però quasi ho reclames. Perquè em fas memòria de lo malament que ho has passat. Això acostuma a ser al principi d'atacs d'ansietat repetitius al llarg del temps.
Déu-n'hi-do, quin patiment.
Sí. I és solucionable. I no sempre té que ser amb medicació. Que hi ha moltes tècniques en l'ambient social que poden tractar aquestes coses. Sí, et podria nombrar des del ioga, passant per la meditació, passant per la psicologia, i altres tècniques que nosaltres fem, a la Masia, concretament, que intentem netejar el que és el subconscient negatiu com a antecedent, que és el que provoca el record inconscient d'una situació mal portada, que genera un estrès superior que et pot donar, per això, per un atac de por, un atac d'ansietat.
Ara parlarem de la Masia, que ja en vam parlar més, però avui explica'ns, sisplau, si aquestes tècniques sí tenen contraindicacions.
Bueno, les contraindicacions normalment venen donades quan la feina que fas no respectes els límits de la pròpia feina i quan les problemàtiques de les persones no permeten anar més enllà. Sempre hi ha gent que arriba... Jo sempre dic a molts pacients, és que m'has arribat una mica tard, perquè hi ha una problemàtica degenerativa o de circumstància patològica que puc ajudar un tant per cent molt baix i ho hem de reconèixer, és així. Per això avui dia s'ha impulsat en la prevenció. Si hi ha una bona prevenció, sobre el paper coneixeràs maneres de cuidar-te per no arribar a degenerar en uns àmbits que ja, quan tu i jo arribes al terapeuta, no et trobis que no tens una gran solució. Llavors és quan sí t'has de repenjar amb un nivell de medicació específica, perquè no hi ha altre camp. Fora d'aquests moments de no llegar al momento, l'amplitud de millora és bestial si ho agafes en el moment. I clar, sobretot si et sents identificat amb la circumstància del que t'expliquen, que t'hi veus reflexat amb una explicació, sí, d'aquest nivell, actua. És igual la direcció que agafis, si ha de ser amb el doctor Pepe o el doctor Bellota, no importa. L'important és que et comencis a bellugar, perquè hi ha opcions en la vida laboral terapèutica que poden donar no bones solucions. I et diré una cosa. Una persona que té una problemàtica, com estàvem parlant al principi, sí, a nivell articular, de degeneració, quan una persona pateix estrès, aquests problemes s'incrementen. I estem parlant d'una part òssea articular. Però tornem al mateix. Si el cos confon el que seria una defensa per atacar un organisme intern, una bactèria, per exemple, com que t'ataca igualment sense tindre aquella problemàtica, en qualsevol altra excusa, perquè la teva manera de viure un estrès ha alterat la teva bioquímica, pot ser que això et degeneri abans els ossos. I no només en general, que seria el normal. No. Potser només amb una part del cos. Clar. I dius, per què només amb una part del cos? Per què la banda dreta pateixo tant de la cadera, del peu? No dic pas que no hi hagi una problemàtica estructural perquè aquella persona carregui més cama amb una banda que l'altra, perquè ha patit un accident amb una cama i ha abusat de l'altra. Però això és una... Fem l'anamnesi, ho preguntem, i sí que potser et surt aquesta resposta. Però a vegades dius, no ha patit cap accident. I la pelvis, que té una escoliosi, té un desgast per algun motiu, genèticament com ho porta? Veus que, fent les preguntes amb aquesta persona, amb aquest pacient, no trobes un per què aquella banda dreta té una disfunció, una pèrdua de mobilitat, un desgast precoç. I llavors és quan nosaltres connectem amb la intenció de que a veure què ha passat aquí. Quants anys fa que vostè pateix aquesta problemàtica? I quan li preguntes et diu, fa doncs, 10 anys que jo tenia mobilitat i la vaig començar a perdre, inclús fent exercici, i he tingut un dolor i se m'ha mantingut crònic fins al dia d'avui. I li faig la pregunta de pes. Vostè, quan va començar a patir aquest dolor, en quin moment es trobava personalment? Estava vostè bé, serè, o estava patint alguna circumstància que l'alterava? La majoria de gent...
Hi ha una causa.
Diu que hi havia una problemàtica d'ambient estressor emocional. I, clar, que curiós, no?, que els pacients que tenen aquesta circumstància te'n dones compte de que, sense haver-hi un motiu patològic de posició, mala postura, genètic, tinguin aquelles problemàtiques a diferents llocs, però sempre previ una problemàtica emocional de fons. I és aquí quan comences a mirar-t'ho amb uns altres ulls. I llavors comencem a aplicar tècnica per refer algú que la gent no té massa en compte. Bé, de fet, no crec que ho tinguin massa en compte perquè no s'està difonent massa. I és que som electricitat. El ser humà és electricitat en el seu interior. I si ho pensem en fredor, una emoció és un impuls elèctric. Imagina que tu tens una baixada de corrent elèctric al teu cos. Les teves cèl·lules, cada cèl·lula del teu cos necessita un nivell de força elèctrica per funcionar al 100%.
Clar.
Imaginem que li treus un 40% de capacitat elèctrica a les teves cèl·lules.
Es funcionarem un 60%.
Què passarà? Que les que tenen que treballar per defensar no defensaran igual.
Clar.
Que les que tenen que regenerar no regeneraran igual. Que les funcions cel·lulars, les que toquin, no seran del mateix nivell. Podem entendre que una baixada de flux elèctric en una part del cos pugui degenerar abans una part del cos que està afectada per aquesta baixada de flux. I per això, a vegades, podem trobar circumstàncies com el que t'estava dient, que no té sentit.
Sí, sí, clar, que un senyor que no li passa res, però no es troba bé.
I que notes que hi ha una banda del cos, una part del cos, molt concreta, molt específica, que ha degenerat sense tindre un per què abans clarament definit. Bé, doncs aquí ho deixo.
Francesc, et presentem com director i quiropràctic de l'Espai de Teràpies a Masia Shangri-Cat. Explica'ns una mica què fas i, bueno, i com et poden parlar en contacte amb tu els nostres oients.
Bueno, allà estic aplicant la metodologia que ara estàvem parlant. És un lloc molt especial, però és que jo prefereixo que això... jo espero que els oients ho hagin sentit ja ahir, directament amb la dueña de la Masia, que va estar aquí a la ràdio.
Sí,
perquè tant. A mi m'agrada que ella pugui expressar el seu argument i expliqui com ens hem arribat a conèixer i per què estic allà, que és lo xulo. Vale?
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs continuem parlant amb en Francesc Moreno, que és director i quiropràctic de l'Espai de Teràpies a Masia Shangri-Cat. Francesc, quines són les malalties que afecten a les articulacions? Tothom em fa mal el genoll, em fa mal l'espatlla, el maluc...
Bueno, hi ha un grapat, si m'apures, però les més conegudes, ja ho sabem, això, l'artrosi, l'artritis, els processos inflamatoris articulars, per fibrosi... Hi ha moltes d'aquestes, però les que coneixem nosaltres per com a les més reconegudes són les que provoca el desgast de les articulacions per l'excés de funció o per la falta de funció. Suposo que estaràs d'acord amb mi que si no hi ha moviment, si no hi ha flux sanguini amb aquelles articulacions, no es nutreixen les cèl·lules, per tant, es generen abans.
Sí, senyor.
I tu saps millor que jo, quasi, que les articulacions es lubrifiquen automàticament amb el moviment.
Sí.
Llavors, si no hi ha moviment, perds lubrificació natural. I si no hi ha lubrificació, s'arresseca les peces, igual que un vehicle.
Clar.
I, clar, els anys passen i s'adjunta el factor de l'edat, el sedentarisme, la falta de mobilitat, la pèrdua muscular, per tant, la sang no flueix igual, i si no hi ha moviment, menys. i et trobes amb una circumstància i dius, ostres, m'aixico i sembla una cadira que no es posa, que no es pot bellugar, no? Estàs, sí, estàs completament agarrotat. I et comences a preocupar, llavors vols canviar-ho tot de cop. Sí. Eh? Hem de fer...
Hem de menjar més bé, hem de fer esport, ens hem de primar...
Sí, però ho hem de fer en base a com hem, ens hem adonat compte, en quin moment ens hem adonat compte de com estem. Primer hem de fer un mínim chequeo de veure quin estat ens trobem, perquè no tothom es pot engegar i dir, bueno, vaig a canviar la meva vida, ara faré esport, perquè potser és més contraproduent que una altra cosa amb l'estat que ho fa.
Clar, clar.
Compte amb això, d'acord? ¿Vale?
Quins aliments... Abans hem dit, primer, que ens, com els nostres oients poden contactar amb tu? Que un telèfon o... Doncs
pues mira, jo no he vingut en cap idea publicitària.
Bueno.
I com no he vingut,
bueno,
pots, no sé, que et puc deixar el meu telèfon.
Sí, home.
El telèfon de la Masia, potser. Bueno, espera, pues... que te l'apunto i el dius tu per antena.
Vale, doncs ja me l'apuntaràs i el diem...
La meva secretària per passa el telèfon ara mateix.
Quins aliments són bons per les articulacions? Hi ha algun aliment que és més bo que un altre? O...
Sí, evidentment, hi ha aliments que tenen capacitats. Per exemple, més que l'aliment en si, són el que composa l'aliment i els components que faran que aquella circulació es pugui sentir millor nutrida. Per exemple, la vitamina... l'àcido ascòrbico, ¿vale? La vitamina C és el lubrificant natural de les articulacions.
Clar.
Això és molt important. El magnesi és un dels elements més necessaris per a la generació cartilaginosa de les articulacions. Però si no prens vitamina C, l'absorció del magnesi i del col·làgen, en aquest cas, és menor. Ens fan falta diferents components. No ens val que ens en diguin que un és bo, que ho és, si no poses l'element pont per l'absorció.
Clar.
Però és que si, a més, tu no fas l'exercici per portar aquell element que estarà en sang al lloc que tu necessites...
Clar, no hi arribarà.
Bueno, o arribarà amb una quantitat tan minsa que realment no notaràs els efectes.
Clar.
Llavors has de fer una combinació, és un treball de dir, què necessito? Transport, elements i producte que em faci absorbir els elements. I amb això la garantia de millora, si no arribes molt malmès, està garantida.
Amb aquests patinets que ara hi ha, ni aquestes bicicletes elèctriques, ja d'esporre, eh?
Sí, jo quan ho veig, això...
És terrible, eh?
Sí, bueno, ho penses, dius, ostres, si ja ens bellugàvem poc amb les feines sedentàries que avui dia dona la tecnologia informàtica, només ens faltava que el transport fos també tot acompanyant de no movimiento.
Perquè són fantàstics, vull dir, et porten a la porta, sí, plegues i ho entres inclús a la feina...
No hi ha discussió. Però tu tindries que tindre unes hores de gimnàs o de teràpia, clar, de tipus pilates o teràpia d'exercici de ioga o d'estiraments o postural, a banda, per poder planar el teu procés.
Bé, doncs anem a recordar el telèfon de la Masia Ingrid Xangricat. És on hi ha en Francesc Moreno. És el 635 40 96 65. 635 40 96 65. Francesc, aquestes malalties que parlem de les articulacions, l'artritis i diferents, tenen algun símptoma? O sigui, t'avisen de que, cuidado, vés amb cuidado, aprima't, camina...
Normalment, el cos està ple de sensors, tant externs com interns. En el nivell de sensibilitat del dolor, per això tenim dolor, per poder sobreviure davant de les circumstàncies de canvis de temperatura, de sobreesforç, de lesió, d'atac de qualsevol element. Però el problema quin és? Que si tu no fas cas, aquells primers avisos que no són massa potents, allò pot anar a més, perquè tu fas les circumstàncies de feina o de postura,
clar,
que incrementaran la problemàtica. I normalment ho tapem amb medicació analgèsica.
Sí.
Jo sento molt dir-ho, perquè sí que va bé l'analgèsic o l'antiinflamatori en un moment de gravetat de la problemàtica, i està ben indicat, però com a sistema de frenar una dolència, una sensació d'avís, no, perquè llavors, si no tens l'avís, creus que estàs,
clar,
bé,
clar,
segueixes forçant i degenerarem més.
Francesc, qui està en risc de patir artritis?
Bona pregunta. És que, clar, moltes vegades això no se sap.
Clar.
Normalment les persones amb problemàtiques reumàtiques és el camp més abonat, val? El que en parlem de les infeccions amb sang, que són problemàtiques que donen defensa del cos a uns elements que s'acumulen a les articulacions provocant inflamació i a la llarga deformant les articulacions. Val? És allò que dèiem, una defensa exacerbada del cos durant molt de temps amb un element nociu pot actuar contra la pròpia estructura, sí. I és el que passa normalment i és una de les possibilitats que tenim de que pugui crear una artritis en una persona.
Tens un minut per donar algun consell?
Em donaria molts.
Bueno, però un minut.
Un minut.
Em pots donar un? O...
Un consell.
O mig, vamos, tu.
En principi, que la gent tingui la capacitat de ser... de tindre autoestima per si mateixos, per tindre la capacitat de preocupar-se de les problemàtiques que notin, que són un canvi a les seves vides, que encara que no semblin que siguin greus de principi, les tinguin en consideració. Que les coses que moltes vegades es repeteixen, n'hi ha moltes que no tenen massa fundament, però n'hi ha que són lògiques d'entendre. Si la sang no es belluga en el cos, els nutrients no arriben a disposició. Si les articulacions no es belluguen, no es lubrifiquen. Si la persona no té un mínim de cuidado físic, perd l'essència de ser un element de moviment per arribar als objectius de la vida que s'ha proposat i que com a element, com a ser, necessita poder-se bellugar lliurement. Perquè si decideix deixar de fer-ho, el condicionant, quan ets una persona més gran, diu que ja ets prescindible per la cadena reproductiva per mantenir l'espècie i la memòria dels elements de manteniment del propi cos es perden. Has de ser tu qui els activi. Amb la teva voluntat. I perquè hi hagi voluntat, té que haver-hi unes ganes de viure i unes ganes d'estar. I no se m'ocorreix res
molt
més.
Bé,
mal.
Ho has dit tot molt bé. Moltes gràcies pels consells.
A vosaltres.
I caminar, sí, però si ens cansem, parar, no?
Sempre.
No forçar la màquina.
No, els avisos s'han d'escoltar sempre.
Doncs Francesc Moreno, director i quiropràctic de l'Espai de Teràpies.
Caminar sense patinet, vols dir, no?
Sense patinet, no, sense patinet.
Sí, sí.
Gràcies per haver estat aquesta tarda aquí.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem demà a les 5. Us esperem. Fins demà. Adéu-siau.